Radio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Hola, què tal? Com esteu? Ara ja sí, eh? Ja feia setmanes que ho anàvem anunciant. De fet, hi ha gent que des del novembre ja ho van anunciant que s'acosta el Nadal, però ara ja sí, se'ns ha tirat a sobre. Falten ja poques horetes perquè el tió arribi a les cases dels més petits, el Pare Noel hagi de treballar hores i hores per entregar tots els regals i els dinars familiars se'ns acabin ajuntant amb el sopar i no et moguis de la taula més que per sortir al balcó a respirar una mica d'aire. Però, amics, abans de que tot això passi, que passarà i arribarà, nosaltres, com cada setmana, us volem oferir amb tota la nostra bona voluntat una edició més del programa fundacional de Ràdio Estel. Avui, el Fundacions Ara i Demà arriba a l'edició número 81 i per fer-ho avui ens desplacem fins a la ciutat de Lleida per parlar amb la Natàlia Méndez, que és la directora de la Fundació Social Sant Ignasi de Loyola. Amb la Natàlia entrarem fins a la cuina de la seva fundació i coneixerem tots els raconets d'una fundació que treballa per donar sortida a persones amb addicció. Abans de començar, com sempre, recordar-vos les vies de contacte amb nosaltres. Si voleu visitar la pàgina web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, a cap i a la fi la responsable del programa, la jefa, només heu d'entrar a la seva web, que és www.ccfundacions.cat. Si preferiu enviar-nos un correu electrònic, ho podeu fer a través de info@ccfundacions.cat. Com sempre, al capdavant del programa, l'Alba Moles i la Montse Oliveres fent les tasques de producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, Marc Malloles. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà, aquí, a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Doncs a punt ja de tancar l'any, ens queda ja només el programa de la propera setmana i ja tanquem la paradeta d'aquest any 2012, però encara ens queden moltes coses per explicar i algunes fundacions per conèixer. La setmana passada ens vàrem desplaçar, si us recordeu, fins a Igualada. Avui encara anem una miqueta més juny, pels que som de Barcelona, anem a conèixer la Fundació Social Sant Ignasi de Loyola, situada a Lleida. Ja ens acompanya la Natàlia Méndez, que és la directora de la Fundació. Natàlia, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Natàlia, sempre sé que és una cosa molt típica que sempre es fa, però abans de començar sempre intentem que ens situem tots plegats, sobretot la gent que mai ha sentit parlar de la fundació en la que tractem aquell dia concret, i m'agradaria que ens expliquessis una miqueta a grans trets quin tipus de fundació és la Fundació Social Sant Ignasi de Loyola.
Doncs mira, nosaltres, de fet, gairebé ningú a Lleida ens coneix com a Fundació Social Sant Ignasi de Loyola.
Val.
Ens coneixen més com a Arrel Sant Ignasi,
Val. Perquè
nosaltres ens dediquem a desenvolupar programes d'acció social, sobretot en favor de les persones en situació de sense llar, i dins de les persones en situació de sense llar, específicament, sobretot, en temes d'addicció. Llavors, la nostra tasca social s'organitza doncs, amb diversos programes de donar resposta a la situació precària de la gent que ho està passant pitjor a casa nostra.
Ara entrarem en matèria, ens explicaràs una miqueta com funcioneu de tot plegat, però està bé, no?, per això, si dic Fundació Social Sant Ignasi de Loyola.
Sí, el nom oficial és aquest.
Val, ara després... La gent et coneix com sigui, no?
Sempre ens ha corregut com a arrel Sant Ignasi.
De fet, després parlarem, evidentment, de la paraula arrel, que és una paraula molt, molt, molt vinculada amb la fundació. Després ens ho explicaràs tot plegat. Mm-hmm. Però sí que m'agradaria doncs, començar una miqueta amb les primeres pedres que es construeixen per crear la fundació, perquè, de fet, veniu també creats a través de la parròquia, oi?, de Lleida, la parròquia... Sant Ignasi de Loyola, que a partir d'aquí, a l'any 93-94, doncs, decideixen començar a crear la fundació, no? Més o menys.
Exacte.
És aquesta la història, oi?
Sí, sí. Sobretot la cosa va començar a l'estiu. Encara no hi havia desenvolupat a Lleida el 93 una bona campanya, una bona dinàmica d'atenció als temporers. La parròquia està molt a prop de l'estació d'autobusos, era conscient de que anava venint gent, la gent anava apropant-se a la parròquia, tots buscaven feina per la fruita, s'apropaven a la parròquia, preguntaven, I veient aquella necessitat, van començar a fer una campanya que en deien campanya d'entrepans, però que era una campanya doncs, d'atenció i orientació. I quan va passar l'estiu es van adonar que d'aquella gent que venia no tot eren temporers i gent que estaven de pas, sinó que hi havia gent que quedava i que no estava atesa. I llavors van decidir intentar donar una resposta a les persones de la ciutat que estaven en situació molt precària, que estaven vivint al carrer, que no tenien prou atenció, i es van inventar doncs, primer el programa de centre obert per les persones en situació de sense sostre per, de cara a poder solucionar necessitats bàsiques i el programa de reinserció, que era especialment per persones amb problemes de toxicomanies que se'n volien sortir. I a partir d'aquí doncs, l'entitat va anar veient i es dedica a mirar què passa pel nostre voltant i intentem donar-hi, doncs, en la mesura del possible, una resposta.
Sens dubte, explicat sembla fàcil, però evidentment us heu hagut de trobar amb molts problemes, perquè al cap i a la fi és una tasca molt lloable i la veritat és que ens traiem el barret des d'aquí, des del programa, perquè al cap i a la fi doncs, donar, sobretot, ja no només una vida una mica millor, sinó sostre, que jo crec que és una cosa que hauria de ser imprescindible per tothom, ja és una cosa que, doncs, que s'ha de remarcar i s'ha de marcar molt, molt i molt bé. En aquest sentit, m'agradaria que ens expliquessis una mica quin és el sistema, la sistemàtica que utilitzeu a la Fundació doncs, per a aquestes persones necessitades, quin és el procés que han de fer per arribar a parar a la Fundació.
Mira, normalment el procés que solen fer les persones arriben a la Fundació, per entendre'ns, a través del nostre centre obert. El centre obert és un espai on pels matins fem bàsicament atenció social i per les tardes doncs, hi ha tota una bateria de serveis, per entendre'ns, de sala d'estar, de dutxes, de rober, de consigna. Depenent dels voluntaris que hi hagi, doncs tens un servei de infermeria, tens un servei de perruqueria, hem arribat a tenir un servei de podologia, hem arribat allò... Ara tenim un servei divertit de préstec de bicicleta i de préstec de crosses. Ah. Allò que els puguin... Sí, 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 perquè puguin... Allò, les coses que són relativament senzilles i creatives, sí. No? Però que poden solucionar la necessitat del moment. També partim molt de la idea que són gent que no té llar. Per tant, la noció del centre obert és una mica tot allò que nosaltres tenim a casa, doncs a casa tenim un armari, doncs al centre obert que tinguin una consigna, no? Uh-huh. O a casa allò, tenim la rentadora per rentar la nostra pròpia roba, doncs allà que hi hagi rentadors perquè puguin rentar la seva roba i recuperar-la. Doncs una mica partint d'aquí intentar oferir serveis. Clar, hi ha un servei que no oferim, o que no oferim en prou mesura, que és precisament el que tu deies del sostre. No? El gran problema de l'allotjament continua sent un gran problema. Sí que gestionem des del centre obert un pis amb 10 places, però clar, si atenem 300 persones i 300 persones en necessitarien, doncs la cosa queda bastant en precari. Que fem el que podem i estem contents de fer-ho, i tant que sí, però que voldríem que les coses els poguéssim fer millor, doncs també.
De fet, ja ens agradaria arreglar el món. La desgràcia és que no només a Barcelona, passa a totes les ciutats, hi ha moltíssims pisos buits i gent vivint al carrer, i això no acaba de lligar. Però bé, no és un tema que, per desgràcia, podem arreglar nosaltres.
Sí, ara no ho arreglarem, oi?
Ja ens agradaria. M'agradaria, doncs, que també ens expliquessis... Perquè, clar, al cap i a la fi, la vostra feina, a part de ser molt dura, també ha de ser molt gratificant, perquè al cap i a la fi els doneu oportunitats a persones que probablement no tinguin res, o, en aquest sentit, també algunes persones doncs, que estiguin enganxades a algun tipus de drogues. Quina és la relació, el vincle que al final es crea entre les persones que venen i necessiten la vostra ajuda i els treballadors i la gent que forma part de la Fundació?
Doncs mira, és una relació molt bonica, perquè a més nosaltres, com a Fundació, una de les nostres idees bàsiques és que atenem les persones des de les seves necessitats bàsiques de cara a que puguin desenvolupar la seva autonomia. Però és que dins de les necessitats bàsiques, la més important és la necessitat d'afecte i d'estima, la de sentir-se acollit. I llavors ho treballem molt des de la mínima exigència, des dels criteris educatius basats en l'enfoc centrat en la persona, sortim de les nocions de contraprestació tant com sigui possible, i llavors això fa que els vincles que es creen realment siguin doncs, d'una determinada tendresa i d'un caliu humà molt, molt important. Clar, i molt també des del respecte al seu ritme, no? Perquè, clar, ja hem parlat del centre obert, però la idea és que puguin anar fent procés. Des del centre obert que puguin veure que volen caminar cap a algun lloc i, per exemple, si tenen problemes d'addiccions, doncs que puguin anar cap a la comunitat terapèutica. I allà podem fer un treball més aprofundit a nivell psicològic per sortir-se'n i per tirar endavant. I quan parlo de més aprofundit, doncs és a nivell psicològic, però també és a nivell de reinserció sociolaboral. Llavors oferim la possibilitat, en la mesura del possible, sempre tot, de poder-se formar, i la idea és que puguin sortir de la comunitat terapèutica, sempre ho havíem dit, amb feina i casa. Clar, ara actualment parlem més aviat d'una feina mínimament estable, mínimament, perquè la cosa està com està.
Tot penja d'un fil.
Exacte, i algun lloc on pugui viure mínimament com a trànsit a una vida més estable.
Ostres, David, m'imagino que al final deuen passar gent per la Fundació que pràcticament ha tocat el terra, ha tocat el subterrani, no?
Sí, sí, sí.
Sí, la gent
amb qui treballem ha estat o està actualment en situació realment de moltíssima, moltíssima precarietat, i la pitjor precarietat és la de creure't que no vals res. Mm-hmm. I aquí és on s'ha de poder treballar amb molta tendresa i amb molt de tacte i amb molt de respecte, perquè la gent vagi redescobrint la seva pròpia dignitat i el seu propi valor i el seu propi desig de construir, de fer coses. Ara, al novembre, vàrem fer la campanya de les persones en situació de sense llar, uh-huh. i va ser un moment molt intens de treball entre els usuaris, precisament en aquesta línia, no? d'empoderar i de... Parlem junts de què vol dir tenir dret a la llar. Per què la Constitució veu dir que teniu dret a una llar? Com són els vostres drets? Quins drets teniu? Com es vulneren? I en paral·lel a això, quines responsabilitats també podem anar tenint, no? Uh-huh. Però va ser un moment molt maco de participació dels usuaris.
Uh-huh. La veritat és que se'm posa la pell de gallina, escoltant-vos, perquè, ostres, moltes vegades quan et creus pel carrer i trobes una persona que està vivint al carrer, la gent és, a més, és molt habitual. Ja estem curats d'espants en aquest sentit, perquè la gent és que pràcticament ni els mira, molts d'ells, i clar, no deixen de ser persones. I tal com està la cosa, que això, que la vida està molt, molt fotuda, que la feina res és estable en aquests moments, mai se sap qui t'acabaràs trobant allà al carrer demanant. Clar, ostres, i potser la gent hauria de ser una miqueta més conscient de tot plegat, no?
Sí, 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 jo penso que moltes vegades ens costa de mirar-los perquè ens recorda que la nostra impotència, i ens recorda que no estem organitzats com una societat de manera que permetem que tothom pugui viure amb uns mínims. Uh-huh. I llavors per això retirem la mirada, però no és just que ho fem, no és just ni per nosaltres, ni per ells, ni per ningú, perquè per molt que no la vegis, si la realitat hi és, existeix.
Sí,
i ja està. Vull dir, no podem fer invisibles les coses que són reals.
Està clar. Avui estem parlant amb la Natàlia Méndez, que és la directora de la Fundació Social Sant Ignasi de Loyola, que està situada a Lleida. Anem a fer una petita pausa i ara sí, a la tornada, vull que m'expliquis, Natàlia, la relació que teniu amb la paraula arrel, perquè sé que està present tots els dies de les vostres vides quan entreu per la porta de la Fundació.
Perfecte.
Vinga, ara tornem.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Doncs ja hi tornem a ser, amb aquesta edició número 81 del Fundacions Ara i Demà. Avui parlant amb la Natàlia Méndez, directora de la Fundació Social Sant Ignasi de Loyola. S'ha escapat una mica el riure perquè abans d'anar a la publicitat, doncs, de fet, us coneixen col·loquialment com la Fundació o com Arrel Sant Ignasi, per tant, ja gairebé el vostre nom s'ha descartat del tot, el vostre nom oficial. Per què esteu tan marcats per aquesta paraula, per aquest mot, per la paraula arrel?
Mira, arrels per nosaltres, quan es va crear l'entitat, era la paraula que més simbolitzava el que nosaltres volíem fer, que era que persones que no tenien res o que estaven realment desarrelades poguessin crear un vincle, crear una arrel, no? Allò amb aquesta, amb la idea aquesta de que una planta perquè creixi necessita estar arrelada. Si no està arrelada és impossible que tingui futur. I necessita, què necessita? Pues unes bones arrels i una bona terra, i adob, i pluja, i tot el que faci falta perquè vagi creixent. I nosaltres el que volíem era això, fomentar que la gent pogués crear arrels, no? I ser nosaltres una mica com a entitat un espai positiu on aquestes arrels poguessin anar creixent i la planta pugui créixer i ser autònoma. Clar, què passa amb la paraula arrels? Doncs que té una mica aquesta gràcia d'arrelar, però no volem pas que es quedin amb nosaltres, eh? Les persones tenim ganes de que volin.
Sí, sí,
aquella cosa
sí, sí.
Que per viure s'ha de tenir arrels però també s'ha de tenir ales. Doncs les dues coses, però primer va el primer. I quan parlem de persones amb aquest gran nivell de desestructura i de dignitat malmesa, hem de començar per les arrels.
Per aconseguir aquest objectiu, al final, el que amb les seves petites ales que vosaltres els hi proporcioneu acabin volant, el procés deu ser llarg, però evidentment no és possible sense comptar amb la gent que forma part de la Fundació. Quin tipus de perfil de professionals teniu dintre de la Fundació?
Mira, a la Fundació hi treballem actualment 20 persones remunerades i al voltant de 140 voluntaris. I llavors el perfil, doncs els professionals som tots de l'àmbit social o de treballadors socials, educadors socials, psicòlegs, insertors. El que passa que més enllà del títol, per entendre'ns, el que més característica que tot l'equip és el fet de creure en una manera de ser. I en una manera de ser que no és la que més es porta en l'àmbit social, sinó que és una manera de ser molt més lenta i molt més basada en això, en l'enfoc centrat en la persona, en un enfoc humanista, i entenent que el que s'ha de fer és desvetllar en l'altre el que ja porta a dins i acompanyar-ho, més que no pas forçar-ho. I pel que fa a tot el voluntariat, la gràcia també de l'entitat és que és un voluntariat molt divers. Tenim gent de totes les edats, i com que hi ha tants programes diferents, doncs cadascú pot intentar trobar el lloc on se senti més còmode. Des de la persona que té disponibilitat per matí i et porta la furgoneta i va a buscar els aliments per distribuir el servei d'aliments, fins a la persona més gran que el que es troba còmode és ajudant a triar la verdura perquè repartim bé la verdura, fins a la persona que és advocat i vol dedicar un temps i acompanya les noies que estan en situació de privació de llibertat una mica a nivell d'assessorament legal de què poden fer, què no poden fer, fins a la persona que pot fer classes d'alfabetització i llavors en fa, fins al tutor, fins allò...
Molt bé.
Una mica de tot. I la nostra idea sempre és intentar que encaixi, no? Que el voluntari es trobi molt a gust amb el que fa i amb el que ofereix, perquè és una peça fonamental. I sobretot el que és important és prendre aquesta consciència de que sí que hi ha usuaris i equip per entendre'ns, però que en el fons tothom podríem estar a les dues bandes en un altre moment. O sigui que més val ser-ne molt conscients i podem mirar l'altre d'igual a igual.
Sí, sí, de fet la línia és molt petita, és molt primeta, i evidentment traspassar-la, tant de bo no ens hi trobem mai en aquest cas, però ostres, la veritat és que han de ser moments molt i molt i molt durs. La línia dels voluntariats segueix oberta? És a dir, mai falta gent, no, allà? Ai, mai sobra gent, perdó.
Mai no en sobra.
Mai sobra gent,
sobra.
Perdó.
És allò.
Falten?
Exacte.
O com ho porteu? O
teniu
un bon número?
Estem contents amb la gent que tenim, el que passa que és el que dius tu. Sempre es poden acudir coses noves i com més gent siguem, doncs més coses farem, això també és veritat.
Això està clar, com més perfil i més variat sigui, doncs al final també es poden inventar i es poden crear més coses,
que segur
que al final la gent que forma part de la Fundació també ho agrairà. En quines activitats esteu movent ja gairebé aquest final del 2012? Ja m'imagino que molt marcades, evidentment, per l'esperit nadalenc, però ja sobretot a partir del 2013, què teniu preparat dintre de la Fundació?
Doncs mira, de moment el que tenim preparat és bastant subsistir, que ja serà molt amb els temps que corren, perquè sí que la cosa està complicada perquè ens trobem amb que tenim moltíssima demanda i tenim moltes coses a fer i molta gent a la que volem acollir i atendre el millor possible, però amb una situació també econòmica de la Fundació precària, amb la qual cosa hem de ser creatius per poder tirar endavant la nostra acció. Mm-hmm. I el que sí que voldríem és continuar, doncs això, continuar fent els tres, els sis programes que són els nostres propis i que més ens defineixen, que són aquest de centre obert, el de servei d'aliments i el de reducció de danys, i també doncs el, en la fase ja més de tractament, reinserció, acompanyament i unitat dependent. I jo estaria molt contenta només que puguem mantenir i consolidar tot això, jo ja em sentiria contenta pel que fa al que fem a l'entitat.
Segur que sí.
Clar, contenta allò, sabent que, el que dèiem abans, que hi ha molta més feina a fer de la que podem fer.
Natàlia, una pregunta, ara que arriba això, el temps de Nadal. M'imagino que moltes de les persones, no sé si què els hi dieu, pacients o... La gent que...
Parlem d'usuaris, normalment. Val. El que passa que és una paraula lletja.
Usuaris, sí.
És la que és més fàcil per entendre'ns.
Doncs em poso en situació. M'imagino que deu haver-hi usuaris que fa potser anys que no celebren el Nadal.
Exacte.
Tornar a veure, no sé, per exemple, un arbre a Nadal o tornar a decorar una habitació... Què se'ls hi remou per dintre? Perquè, clar, al cap i a la fi, potser aquest esperit l'han perdut del tot perquè... Clar, no l'han viscut en els darrers temps, en els darrers anys.
Hem tingut gent de tot, i el Nadal sí que sabem que és una època molt difícil, perquè a molts d'ells els remou moltíssim, perquè el contacte amb la família ha desaparegut, i el Nadal normalment l'associes amb això, amb la família.
Sí, sí.
Clar, allò, alguna persona que ha pogut fer, que hem celebrat Nadal i ens ha dit, és que jo no ho havia celebrat mai. Alguna persona que m'ha dit que nunca me dieron un regalo, no? És allò que és duríssim. I d'altres persones que, bueno, que llavors és el moment de l'enyorança del país, de l'enyorança de la família, de pensar en els fills que es tenen i que no hi ha contacte. És una època per ells molt complicada i que nosaltres procurem doncs assuavir de la millor manera possible i anar aprofundint i anar intentant doncs que aquestes ferides que per Nadal tenen més forta
sí,
i puguem anar posant una mica doncs de calmant
a les seves vides, i tant que sí. Natàlia, m'agradaria que ens donessis el contacte per això. Avui la gent que ens ha estat escoltant des de casa seva, que pugui estar interessada amb la Fundació Social Sant Ignasi de Loyola, que està situada a Lleida, recordeu. Ja si bé com a voluntari o bé que necessitin doncs, la vostra ajuda a nivell d'usuari, que ens puguis facilitar el contacte. Què hauria de fer la gent ara doncs, per acabar d'ampliar la informació?
Mira, per parlar amb nosaltres es pot trucar al 973-28-90-00
sí.
I demanar sobretot per la Rosa.
Per la Rosa, eh?
Sí. I per altra banda, per tenir més informació, tenim la pàgina web, el www.arrelsanignasi.cat i estem al Facebook arrels-sanignasi.
Molt bé.
I l'última possibilitat que se m'acudeix és la nostra adreça d'e-mail, info@arrelsanignasi.cat.
Molt bé, doncs aquestes són les vies de contacte, segurament les més profitoses, evidentment ja també instal·lats a les noves tecnologies amb les xarxes socials, que també ens podeu seguir a través de Facebook, però també la via telefònica de tota la vida, el 973-28-90-00, sobretot preguntar per la Rosa, que serà una de les responsables que us guiï una miqueta quins són els passos a seguir, o també podeu visitar la pàgina web www.arrelsanignasi.cat. Natàlia Méndez, directora de la Fundació Social Sant Ignasi de Loyola, moltes gràcies pel teu temps, moltes gràcies, David, per la tasca que feu, que sigueu amb aquesta il·lusió i sobretot que sigueu donant noves oportunitats a la gent que al final també s'ho mereix, que tampoc és la seva culpa en moltes ocasions trobar-se en la situació que es troben.
Exacte. Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Vagi molt bé.
Adéu-siau.
Fundacions Ara i Demà. Els diumenges a 12:15 del migdia.
Doncs vinga, que anem justets de temps. Com sempre, abans d'acomiadar-nos, toca donar alguna proposta, alguna activitat pels propers dies. És l'agenda de les fundacions. Doncs la Fundació Claró proposa a tots els pares una de les activitats més recomanades pels nens i les nenes. Dansa jazz ajudarà els més petits de la casa a conèixer els diferents estils musicals, ballar coreografies i, sobretot, passar una estona divertida fent esport amb els professors de la Fundació Claró. Les classes són els dimarts i els dijous, de 5 a 6 de la tarda, i el preu és de 24 euros. Si voleu saber si encara hi ha places lliures, podeu entrar a la web de la Fundació, www.fundacioclaró.cat.
Fundacions Ara i Demà, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs fins aquí aquesta edició 81. Ara sí que anem tancant ja totes les portes i anem a dormir, perquè d'aquí ben poques hores el senyor Pare Noel ha de passar per casa nostra i deixar-nos algun regalet. Així que feu bondat, sigueu molt bons i sobretot que gaudiu molt d'aquests dies de Nadal amb la presència dels vostres sers estimats. Que vagi molt bé. Fins la propera setmana.
Ràdio Estel.